Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Moment d'Economia en Valors, un espai produït a tope pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per La Caixa. Dimarts, versió Rosario, i dijous... Ai, dijous, la visita més esperada. És com si es visités el model sènior de Pedro del Hierro, eh? Com si vingués d'una sessió de fotos per la col·lecció de la tardor. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada. I per què em dius totes aquestes
coses? Perquè tens una elegància que...
Escolta, Rafa, a veure, jo és que la gent es pensarà que jo sóc que sap què, no?
Ets molt guapo.
I sóc una persona normal.
Normal tirant a molt guapo.
Bueno, això que ho digui la Paula, que és la que hi entén amb aquestes coses.
Però jo ho dic perquè m'ho diu ella. Ella em diu, quan vingui Salvador, sobretot digui-li lo guapo que és.
Ah, sí?
Sí.
Ah, gràcies, Paula.
Bé, endavant.
Bueno, doncs, jo he de saludar a tots els nostres oients i el nostre equip, en sí. Ferran Capdevila, que està a la producció, i a la Paula, que no sabia que era tan... Bueno, que és tan joveneta i que digui aquestes coses que m'has dit abans, no?
Ai, em sembla molt... Bueno, ja parlarem, Paula, però està bé que digui que ets guapo. Escolta, tothom saludat, aquí saludarem avui a l'entrevista del programa. Salvador.
Doncs mira, avui tenim en el programa Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, que ens explicarà moltes coses i molt interessants perquè ella porta molts anys en el sindicat i, lògicament, amb molta experiència, no?
Doncs ja la podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Cristina, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres en el nostre programa, en el nostre espai Economia en Valors. Anem a posar fil a l'agulla, Cristina, perquè tenim diversos temes, volem conèixer la teva opinió. Per exemple, parlem dels sindicats, que es mouen i ja han fet una primera manifestació a Madrid amb el lema o salari o conflicte. Significa que viurem un hivern una mica allò calent en l'àmbit sindical? Perquè ja tenim les vagues de Renfe, Sanitat, Transports... Com veus aquest món dels sindicats ara mateix, Cristina?
Bé, per part nostra ja fa temps que estem en mobilitzacions sectorials i ara hem anat, com bé deies, a Madrid en una gran mobilització de tots els sectors que tenen el seu conveni en conflicte. Uh-huh. I, per tant, es produeix aquest fet, no, de que l'economia continua bé, es continua contractant a persones, les empreses continuen tenint molts beneficis i amb aquesta inestabilitat que tenim de pujades de preus, doncs és necessari que també pugin els salaris. I uh-huh. Si no pugen els salaris, doncs tindrem conflicte. Però bé, m'agradaria puntualitzar que alguns dels conflictes que heu mencionat doncs tenen també altres vessants, no? Per exemple, el que s'ha anunciat d'aturada dels transportistes, en realitat és un conflicte que afecta a les patronals del sector, que afecta a alguns autònoms i autònomes del sector i que ben bé no representa els interessos dels treballadors del sector. Per tant, hi ha diferents tipus de conflictes diferents.
Uh-huh. Sí. Un tema que ha durat que parlar són les primeres decisions d'Elon Musk, el nou propietari de Twitter, que ha començat netejant i substituint tot l'equip directiu de Twitter i acomiadar molta gent. Inclús a Twitter Espanya ha acomiadat a tothom.
Sí.
Però sembla que els hauran de readmetre, Cristina. Bé, això no solament passa amb Twitter, sinó també a les empreses tecnològiques, com per exemple Meta de Zuckerberg.
Sí, a veure, aquestes empreses d'actuació global de vegades fan actuacions a països amb les normatives laborals que tenim a Europa o a Espanya una mica equivocades, no? I bé, si hi ha unes causes per un acomiadament col·lectiu, a Espanya hi ha unes normes i no ho poden fer com ho han fet, per tant, segurament s'hauran de declarar nuls aquests acomiadaments. Em consta que la Inspecció de Treball ja s'ha posat a sobre d'aquest tema.
Uh-huh. A Catalunya, Cristina, en principi es deia que sobraven 15.000 llocs d'ensenyament de formació professional, és a dir, que hi havia poca demanda. Se n'han col·locat pocs i aquí diu que els sindicats han fet aquesta formació professional. Què opines d'aquesta situació? Què opineu des de Comissions Obreres respecte a la demanda i la situació de l'ensenyament de la formació professional?
Bé, nosaltres fa temps que venim reclamant més recursos per la formació professional perquè es dona la situació de que molts estudiants volen accedir a alguns estudis que, sí. no hi ha places suficients, no? I per altra banda, també diuen les empreses que troben que falten professionals en alguns sectors d'activitat, perquè estem ara mateix immersos en un canvi de model productiu i com, per exemple, la transició energètica que hem de fer i hem de fer ràpid, no? I més ara amb aquesta situació de preus de l'energia, doncs ens falten instal·ladors de plaques fotovoltaiques, per exemple, no? I no en trobem. I no tota l'educació, diguéssim, formal s'ha de basar en estudis universitaris, que és, potser ha semblat durant un temps que era la millor forma de després guanyar-se la vida, i es necessiten tornar a aquelles professions que necessiten un coneixement, una professió, que la formació professional a altres països d'Europa està molt més estesa, i per tant aquí a Espanya s'ha d'invertir més, sí, en aquesta formació, però no només per la gent, pels estudiants, en l'educació, diguéssim, obligatòria, sinó també per totes les transformacions del model productiu, i s'haurà d'invertir, hauran d'invertir més les empreses en la formació contínua dels treballadors i treballadores perquè no ens quedem enrere en els canvis que es produeixen a les empreses.
Sí, el sindicat Comissions Obreres no accepta que es rebaixin les pensions altes, sinó que la solució és una altra. Quina és la solució, Cristina, per mantenir les pensions?
Bé, la solució és el que estem negociant, no? L'anterior acord de pensions i en aquesta segona fase de l'acord de pensions, on el que s'ha fet és trobar que el sistema de pensions públic sigui sostenible a llarg termini i compleixi amb allò que mandata la Constitució, de tenir un sistema de protecció de pensions universal per tota la població. Per tant, encara hi ha moltes coses que es poden millorar. Tenim una situació concreta d'una generació del baby boom que es concentrarà d'aquí uns anys en cobrar les seves pensions, però el que no podia ser és el que va fer unilateralment el Partit Popular l'any 2013, de fer una reforma al seu aire, sense els acords que sempre hi ha hagut al voltant de les pensions per tot l'arc parlamentari a través dels pactos de Toledo. I el que no podia ser és que, imagineu-vos ara en la situació que estem de pujada de preus, que els pensionistes i les jubilades del nostre país tinguessin la revalorització del 0,25 com havia determinat el Partit Popular. Per tant, les pensions, igual que els salaris, s'haurien d'actualitzar, i això es mantindrà segons l'acord que hem signat els sindicats majoritaris amb el govern i, bueno, la resta de gent social, també les patronals.
Sí.
Sí, es mantindrà l'actualització de les pensions segons l'IPC mitjà del país, que segurament es coneixerà aquest mes de novembre el 8,4-8,5%. I, per sí. tant, totes les pensions contributives d'aquelles persones que han estat treballant i que han estat cotitzant per uns salaris més elevats, si són pensions més elevades, s'han de revaloritzar. El que nosaltres també reclamem és que les pensions mínimes, que són molt baixes en aquest país, s'haurien d'incrementar més a poc i anar evolucionant perquè siguin unes pensions dignes.
Bueno, Cristina, quin ha de ser el salari mínim aquí a Espanya?
Bé, fa molts anys que...
Perquè diuen que això, el que proposen els sindicats, està fora de...
No, s'ha demostrat que no només era una qüestió de justícia social, allò que venim reivindicant de fa molts anys de complir amb la Carta Social Europea, que el salari mínim del país sigui el 60% del salari mitjà, sinó que totes aquestes persones que han vist com el seu salari mínim han pujat de 700 i pocs euros a 1.000 euros, això no ha significat ni pèrdua d'ocupació. Al contrari, les famílies, les persones treballadores amb aquests nivells salarials, aquest increment de salari va directe a consum, va directe a la cistella de la compra, va directe a activitat econòmica, i per tant, això ha acompanyat la recuperació econòmica i no s'ha generat una pèrdua d'ocupació. I ara el que nosaltres reivindiquem és que aquest any el salari mínim interprofessional, com a mínim, s'hauria de pujar als nivells de l'IPC com acabi aquest any. No, Comissions Obreres no estarà d'acord en cap pujada de salari mínim que no garanteixi que aquests salaris més baixos, que afecten a tot Espanya a 2 milions de persones, no es revaloritzin, que no perdin poder adquisitiu. Per tant, han de pujar amb l'IPC.
Cristina Torre és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya i avui ha participat aquí en la nostra secció Economia en Valors per donar-nos la seva opinió de diferents temes que ens interessava conèixer. Cristina, moltes gràcies i et desitgem el millor en la teva tasca sindical.
Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Una abraçada.
Vinga, Paula, anem cap a les notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Salvador, què ha passat en les notícies? Perquè crec que volies parlar de criptomonedes. Notícia de darrera hora.
Sí, bueno, les criptomonedes estan ensorrades totalment, eh? O sigui, el Bitcoin s'ensorra i perd un 20% aquesta setmana.
Déu-n'hi-do.
I totes les altres, eh? Vull dir que van passar de 65.000 euros i 70.000 euros i ara estan a 10, 12, 15.000.
Tu tens bitcoins?
No, jo d'això no em gasto.
Però... no em gasto. Tu ja sabem que l'escriptor...
Això és per gent que li agrada molt fantasiar amb temes de monedes, però jo ho tenia sempre molt clar, que tu si el que es volia és... no pagar impostos, realment tu no pots estar... És contra tots els estats del món que el que volen és recaptar impostos, perquè si no, no poden viure.
Tens tota la raó. Bueno, anem a parlar-vos de Meta, que és l'empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, que ha anunciat l'acomiadament a atenció d'11.000 treballadors, una de les majors retallades d'ocupació de l'any. Suposa prescindir, Salvador, de prop del 13% de la seva plantilla, déu-n'hi-do.
Sí, de fet, Zuckerberg, que és el president de Meta, ha demanat perdó als seus treballadors perquè ha hagut de fer aquest acomiadament tan fort. Mm. Per què ha hagut aquest acomiadament? Doncs, perquè s'ha demostrat una altra vegada més que no hi ha duros a quatre pessetes. És a dir, el que són les xarxes socials, doncs...
És que estan perdent totes diners, Salvador.
Sí, totes
les xarxes socials són un mal negoci.
Un mal negoci perquè ha sortit la competència. Al principi no tenien cap competència.
Clar, i ara hi ha moltíssima.
I ara ve Elon Musk, que vol posar una quota pels que usen Twitter, i això traurà molts clients.
No és, en principi, el que ell ha dit, ho dic perquè la gent tampoc es confongui, el que ha dit no és que se farà un Twitter de pagament, sinó que tu vols tenir el compte verificat, que és el que d'alguna manera assegura que tu ets aquella persona, que no és un fake, que no és una persona que és un impostor. Aquell se'ls fa pagar, en principi, $8 o 8 euros, no sé exactament, però una quota mensual.
Sí.
La resta, en principi, podrem seguir utilitzant-lo gratuïtament, perquè jo soc molt fan de Twitter. Ja sé que tu també, a tu t'agrada.
Bueno, a mi m'encanten les xarxes socials, però el que passa és que fins ara s'han distribuït moltes fake news,
Home, això és veritat. Has de tenir visió.
El que no pot ser és utilitzar la xarxa social per insultar, per calumniar, per dir mentides, les mentides que es vulguin, etcètera, no? O sigui, s'ha de ser seriós.
S'ha de fer un bon ús, com tota la vida.
Sí, no, però és que vull dir, els professionals de la informació, els que hem fet informació tota la vida, doncs és que, vull dir, ens dol molt que s'utilitzin, doncs, mitjans de comunicació, com Twitter, com Facebook, com el que sigui, bueno, Meta ara, per dir mentides i per dir bestieses, no?
Exactament, s'ha de tenir una bona visió de la teva dieta d'informatius. Salvador, ens hem d'acomiadar aquesta setmana. Et sembla bé?
Doncs a mi em sembla bé.
Vale.
Si bé...
Vols destacar alguna cosa ràpidament?
Jo puc dir que l'últimíssima notícia és que la vaga de transports probablement serà molt curta, molt petita.
Doncs és una notícia, en principi, positiva per a la societat.
Sí,
Salvador Aragonès, moltes gràcies per visitar-nos, per l'entrevista que hem tingut. I ara hem de recollir.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i sobretot a la Paula, perquè amb el que m'has deixat...
Ha de sonar una falca de la caixa, si no, no acabarem el programa. Salvador, tira la Paula.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.